la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 122 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta quarta temporada. El passat 13 d'agost es complien 120 anys del naixement d'Alfred Hitchcock, un dels més grans genis de la història del cinema. El cineasta està considerat com el gran mestre del suspens i plenament vigent com a influència dels més brillants autors moderns del gènere, des de Jordan Peele fins a David Fincher, passant per Martin Scorsese, gran part de la trajectòria de Brian De Palma i fins i tot David Lynch. Les referències al cinema de Hitchcock es succeeixen en trames que converteixen a l'espectador en voyeur, en falsos acusats, víctimes rosses i dobles identitats. François Truffaut assegurava fins i tot que Hitchcock estava al nivell d'artistes com Kafka, Dostoyevsky i Edgar Allan Poe a l'hora de descriure l'ansietat de l'home. Recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
El director espanyol Francisco Javier Gutiérrez, gran admirador de Hitchcock i el que va rendir homenatge amb el curt L'habitació de Norman, que girava al voltant de la cèlebre seqüència de Psicosis a la dutxa, definia el director com pur cinema, influència foc en el gènere i font d'inspiració per a molts cineastes. Aquell assassinat de Marion Crane, personatge de ficció interpretat per Jane Leigh a Psicosis l'any 1960, és per a Gutiérrez referent i objecte de fascinació gairebé obsessiva, un moment irrepetible en el setè art que va aconseguir fixar-se a la retina dels espectadors. Nominat a l'Oscar en 5 ocasions com a millor director, Hitchcock únicament va rebre el reconeixement de l'Acadèmia de Hollywood amb l'estatueta honorífica que li va entregar l'any 1968 Robert Wise. Però si us sembla, anem a pams. Alfred Hitchcock, tal i com us deia, va néixer el 13 d'agost de l'any 1899 a Leytonstone, una població en aquells moments propera al boirós Londres de Sherlock Holmes, Jack l'Esbudellador i Scotland Yard, i que avui és un districte de l'East End de la capital britànica. Alfred va ser el menor de tres fills del matrimoni entre William Hitchcock i Emma James Willam. William era 9 anys més gran i Ellen, més coneguda com a Nelly, 7 anys més gran. Els pares d'Alfred tenien un negoci familiar i, per tant, gaudien d'una certa estabilitat econòmica, però tampoc és que fossin una família benestant. La figura del pare va intervenir d'una forma molt especial en la formació del caràcter i la personalitat del futur director. Quan només tenia 4 anys, el seu pare li va dir que anés a la comissaria de policia més propera on vivien amb una carta. El comissari la va llegir i va tancar Alfred durant uns minuts en una cel·la, tot dient-li: "Això és el que es fa amb els nens dolents". Alfred mai va entendre la raó d'aquesta sinistra broma del seu pare, perquè la veritat és que era un bon nen i va viure una infància molt disciplinada, tot i que una mica excèntrica i solitària, sempre observant des d'un racó, amb els ulls molt oberts, tot el que passava al seu voltant. Per a Hitchcock, el seu pare era el típic comerciant de l'East End, que tenia l'ordre, la disciplina i l'austeritat en el cim de la seva escala de valors per afrontar la seva vida. Així, l'autoritarisme i la rigidesa moral que van presidir l'educació del jove Alfred. D'aquí també l'interès del director pel tema de la culpa, omnipresent en tots els seus films i esquema comú de la trama profunda de les seves històries, normalment com una al·legoria sobre el pecat i la redempció. Hitchcock parlaria molt poques vegades de la seva mare i, malgrat això, quan va ser gran, sempre va intentar mantenir-la al seu costat. Les repercussions del catolicisme en la seva personalitat van anar creixent durant els seus anys escolars. La seva primera escola va ser la Casa Conventual Howrah, a Poplar, un barri de la població londinenca de Tower Hamlets, on la seva família s'havia traslladat l'any 1906 per obrir un nou establiment. La família va tornar-se a traslladar 2 anys més tard a Stepney i Alfred va ingressar a l'escola de Sant Ignasi, fundada pels jesuïtes l'any 1894 i especialment reconeguda per la seva disciplina, rigor i estricte sentit catòlic.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Aquest centre va deixar una profunda empremta en el jove Hitchcock per la forma com eren tractades la culpa i el perdó. El propi cineasta ho explicaria anys més tard. L'alumne havia de decidir quan se li havia d'imposar el càstig. El nen havia de dirigir-se a una habitació on l'estava esperant un capellà amb una corretja de cautxú per executar-la. Aquesta pràctica va accentuar la por del petit Alfred a tot el que era prohibit i li va fer descobrir l'emoció del suspens. Alfred va estudiar en aquest centre fins als 14 anys. El primer any va assolir una de les mencions honorífiques del centre, obtenint la qualificació d'excel·lent en llatí, francès, anglès i formació religiosa. Però el darrer any va aparèixer la vessant més entremaliada, bromista i transgressora del jove Alfred. També aquesta tendència, per una banda irònica i per l'altra entremaliada, infractora de la llei i fins i tot gamberra, apareixeria més tard com un dels trets característics de la seva filmografia. Hitchcock recordava aquests anys amb amargor i al mateix temps com una influència important de la seva obra. És fàcil relacionar aquests anys viscuts a l'escola de Sant Ignasi amb l'interès del director per les coses macabres i criminals. D'aquella època són també les visites del jove Hitchcock al Museu Negre de Scotland Yard per contemplar la seva col·lecció de relíquies criminals i al Tribunal del Criminal a Londres, on assistia als judicis per assassinat i prenia notes com si fos Dickens, un dels seus escriptors preferits d'aquella època, juntament amb Walter Scott i William Shakespeare. L'any 1913, poc abans de complir els 14 anys, va començar els seus estudis d'enginyeria a l'Escola d'Enginyeria i Navegació de Poplar. També va estudiar dibuix en la secció de Belles Arts de la Universitat de Londres i al mateix temps ajudava els seus pares al negoci familiar. Va ser en aquell moment quan va descobrir una nova afició per les seves estones d'esbarjo, el cinema, que començava a imposar-se com a una de les activitats lúdiques més importants de la capital de Gran Bretanya. Amb 16 anys, Alfred llegia amb fruïció revistes de cinema i no es perdia les pel·lícules de Chaplin, Buster Keaton, Douglas Fairbanks i Mary Pickford. Hitchcock va tenir ocasió d'admirar el cinema quan les pel·lícules mudes constituïen una autèntica revelació de les il·limitades possibilitats del cinema, com per exemple a El nacimiento de una nación de l'any 1915 i Intolerància d'un any després del gran David Griffith. Anys més tard va quedar impressionat amb Les tres luces, film de Fritz Lang que també va influir en la trajectòria artística de Luis Buñuel. Al mateix temps, Alfred mantenia la seva afició per la lectura. El director diria anys més tard que va començar a rodar pel·lícules de suspens per la impressió que li havien causat les històries d'Edgar Allan Poe.
Forever more.
El 12 de desembre de l'any 1914 va morir el seu pare a causa d'una malaltia renal i emfisema pulmonar crònic. Alfred va quedar profundament afectat i va haver de refer la seva vida al costat de la seva mare. Els seus germans ja no vivien a casa i, a més, havia esclatat la Primera Guerra Mundial. Es van veure obligats a deixar el negoci familiar i tornar a Leytonstone. Alfred va trobar un treball poc temps després a les oficines de la companyia de cables i telègrafs Henley. Per 15 xílings a la setmana s'encarregava de calcular i revisar la grossària i el voltatge dels cables elèctrics, però com aquesta feina no li acabava de convèncer, va aconseguir que uns mesos després el traslladessin al departament de publicitat de la companyia. Gràcies a aquesta feina creativa va aconseguir cert prestigi malgrat la seva joventut. L'any 1920, amb 21 anys, Alfred va llegir en una revista que una companyia cinematogràfica nord-americana, la Famous Players Lasky, inaugurava uns estudis a Londres. Sense pensar-s'ho dues vegades, es va presentar a les oficines de la productora amb uns esbossos de decoració per a pel·lícules que havia dissenyat amb l'ajut del seu cap de departament de la Henley. La companyia el va contractar com a dissenyador de rètols i decorats i en el moment en què el sou li ho va permetre, va deixar la Henley. El primer any va treballar com a retolista d'algunes pel·lícules i l'any següent li van encarregar les escenografies i diàlegs menors de noves produccions.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Always Tell Your Wife és un curtmetratge britànic mut de l'any 1923, dirigit per Hugh Crochet i finalitzat per Alfred Hitchcock, tot i no figurar en els crèdits. L'any 1913 va ser portat al teatre per Seymour Hicks, autor de l'obra i actor famós de l'època. Un cop iniciat el rodatge del curt, Hugh Crochet ho va deixar per desavinences amb l'autor. Va ser aleshores quan Hicks li va proposar a Hitchcock acabar de dirigir-lo. El curt va ser estrenat el mes de febrer de 1923. De la pel·lícula, originalment formada per dos rodets, només en queda un. Per tant, només es conserva una còpia incomplerta. L'any 1922, Alfred Hitchcock va aconseguir l'aval de l'empresa productora Gainsborough per rodar Number 13, també coneguda com a Miss Peabody, la que seria oficialment la seva primera pel·lícula, malgrat no ser acabada ni estrenada comercialment. Es creu que el material d'aquesta producció es va perdre o va ser destruït pels productors, ja que no es conserva ni una sola còpia d'ella, i de la que es van arribar a filmar dos rodets complerts.
Thank you.
Treballant, Hitchcock va conèixer Alma Reville, una noia de la seva mateixa edat, natural de Nottingham i gran aficionada al cinema que havia treballat als estudis de la companyia londinenca Film Company des dels 16 anys. Alma i Hitchcock van treballar junts en algunes pel·lícules dirigides pel director britànic Graham Katz. L'any 1923 van viatjar a Alemanya per localitzar els exteriors d'un film del que havia escrit el guió el propi Hitchcock, The Brute's Fall. En el vaixell de tornada a Anglaterra, Alfred es va declarar i van iniciar una relació de parella. Amb el rodatge de The Black War, l'equip va haver de traslladar-se alguns mesos a Alemanya, circumstància que va aprofitar Alfred per conèixer l'obra dels grans directors alemanys de l'època, com Fritz Lang o Erich von Stroheim. L'any 1925, el productor Michael Volkan li va proposar dirigir una coproducció anglo-alemanya titulada El Jardín de l'Alegria. Era la seva primera oportunitat com a director i sembla ser que va agradar als directius de la productora, perquè aquell mateix any va dirigir dos films més, El Águila de la Montaña i El Enemigo de las Rubias, les tres de 1927. El 2 de desembre de 1926, Alfred Hitchcock i Alma Reville es van casar i es van establir a Cromwell Road, a Londres. Els films van tenir una bona acollida tant per part del públic com de la crítica. En ells, el director apareixia tot i que no formava part del repartiment. Simplement era com una forma de signar les seves pel·lícules i que amb els anys es faria tan popular. Aprofitant el seu èxit, el cineasta va decidir canviar de productora i a finals de 1927 va rodar El Ring, un film basat en un guió propi amb la British International Pictures. Gràcies a aquesta pel·lícula es va convertir en un dels directors més cotitzats d'Anglaterra i va ser l'inici de la seva carrera internacional. Amb l'èxit van arribar els diners. El director es va comprar una casa d'estiueig a Shemley Green, a les afores de Londres, on poc després també s'instal·laria la seva mare molt a prop. L'any 1928 va néixer la seva filla, Patricia Alma. Els Hitchcock tenien una intensa vida social i organitzaven ballades amb amics de la productora, on el director, que pesava més de 130 quilos, apareixia despullat de cintura cap amunt amb un mariner pintat a la seva panxa, que agitava rítmicament mentre xiulava. En una ocasió es va vestir de dona i va gravar l'actuació. La cinta va ser exhibida l'any 1976 en una sessió privada als estudis de la Universal.
Jordi Terrades presenta La llanterna màgica.
L'any 1928 va rodar La mujer del granjero, Champagne i El hombre de la isla de Man. I l'any següent va estrenar la seva primera pel·lícula sonora, Chantaje, basada en una obra teatral escrita per Charles Bennett que estava tenint un enorme èxit a la capital. Per primera vegada, un film britànic incorporava una banda sonora utilitzant la tecnologia de la RCA nord-americana. Després van venir altres produccions com Juno i el pavo real, Assassinato i Juego sucio, que el van confirmar com un dels directors britànics més intel·ligents i creatius i que més innovacions tècniques estava aportant al món del cinema. Hitchcock sempre estava preocupat per trobar un estil narratiu propi, tot experimentant amb el muntatge, els moviments de càmera i la utilització de la llum. Un enorme domini de la imatge a nivell persuasiu i sentimental feia que el públic s'identifiqués amb les seves històries i amb els seus personatges. La seva extraordinària narrativa cinematogràfica portava el públic a viure apassionadament tot el que succeïa a la pantalla. L'any 1932, per imposició de la British, va haver de rodar una comèdia d'embolics i persecucions, El número 17, i després Ricos y extraños, una pel·lícula que narra la història d'una modesta parella londinenca que, gràcies a una inesperada herència, realitza un creuer al voltant del món. Durant el viatge passen de l'alegria als temors, les tristeses i les infidelitats per recuperar, després del seu naufragi, la seva lleialtat. El guió de la pel·lícula se'ls va ocórrer a la família Hitchcock durant un creuer per l'Atlàntic i el Carib que van fer amb la seva filla l'any 1931. Després de Valses de Viena, la biografia del compositor Richard Strauss, feta per encàrrec per Hitchcock l'any 1933, el director va tornar a treballar amb Michael Balkan. A partir d'aquell moment començaria la gran època del cinema de Hitchcock, l'època dels grans títols de la seva carrera, una etapa daurada de creació ininterrompuda que duraria fins pràcticament al final dels seus dies. Però, malauradament, ara que comença el millor, se'ns ha acabat el temps. Continuarem, però serà tot just d'aquí a una setmana. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.